José Antonio Aguilar, Polític.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i també avui de la Marta González a la producció i a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mariano Rajoy ha acceptat aquesta tarda l'encàrrec que li ha fet el rei de sotmetre's a la investidura al Congrés. En només unes hores de l'inici del debat, que serà demà a les 6 de la tarda, segons ha confirmat la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el president del govern espanyol en funcions i candidat del PP a la reelecció ha comentat que haurà de dialogar molt. Veurem si ho fa i com ho fa. En qualsevol cas, aquest diàleg té una necessitat per la minoria parlamentària de l'executiu que sortirà, i també un protagonista destacat, que no és altre que Catalunya i el seu procés i moment polític. Més enllà de les valoracions positives o negatives davant el fet que finalment hi hagi un govern presidit per Rajoy, el que està clar és que estem davant d'una nova oportunitat per al diàleg amb el govern de Catalunya, amb els dirigents polítics catalans i amb el que representen les inquietuds socials i polítiques d'aquí, en un moment molt important per al nostre present i al nostre futur. Cal valorar la possibilitat de crear, per exemple, una taula permanent per acostar posicions de cara a un canvi constitucional o una interpretació de l'actual marc jurídic i polític, ja sigui acordant algun tipus de referèndum a Catalunya o ja sigui concretant la satisfacció de demandes fetes també des d'aquí, en el terreny econòmic, social o cultural. El gran obstacle del referèndum, al qual el Parlament català ha donat via lliure per a l'any vinent, i la pressió judicial iniciada des del govern espanyol sobre dirigents polítics de Catalunya, pel 9-N i pels últims pronunciaments de la mateixa cambra catalana, han enterbolit encara més els últims dies unes relacions, les de les institucions catalanes i les de l'Estat, que es troben en un moment de màxima dificultat i en una etapa de carreró sense sortida, almenys de moment. El diàleg, una vegada més, ha de ser aquell instrument que predomini dins la legítima pluralitat i defensa de posicions polítiques sobre l'enfrontament i l'enrocament en els propis plantejaments. Esperem, malgrat els dubtes expressats en les últimes hores per molts catalans, diríem per la majoria dels catalans davant la formació d'aquest govern de Rajoy, que el desbloqueig de la situació política espanyola obri les portes a un nou clima d'esperança, d'acostament i de diàleg sense marxa enrere. Avui us preguntem, de fet, en les últimes hores us hem preguntat, millor dit, què prioritzaríeu en el diàleg govern espanyol-govern català. Podeu respondre a partir de tres propostes de resposta, tres possibilitats. La negociació d'un referèndum acordat és la primera opció. La segona, reformes perquè Catalunya tingui més autogovern i concert econòmic. O bé una tercera, no hi ha res per dialogar després d'aquests anys. Aquestes són les opcions sobre les quals podeu opinar. De moment, entre els qui esteu expressant-vos a través de radioestel.cat, el 58% us esteu decantant per la segona opció, una opció, diguéssim, integradora. Reformes perquè Catalunya tingui més autogovern i concert econòmic. La segona més votada és la primera, la negociació d'un referèndum acordat, i la última, la més minoritària, no hi ha res per dialogar després d'aquests anys. Sembla que esteu més aviat optimistes o almenys esperançats. I l'opció de no hi ha res per dialogar la triada molt poca gent, molt pocs de vosaltres, amics oients. Però podeu seguir opinant. Fins a les 8 teniu temps a radioestel.cat. Què prioritzaríeu en el diàleg govern espanyol-govern català? També ho podeu expressar les vostres opinions. Saludem els qui formen avui la taula del nostre col·loqui, quan són ara mateix 8:15. Tenim Jordi López Camps, que és exdirector general d'Afers Religiosos, entre moltes altres coses. Senyor López Camps, bona tarda.
També soc usuari del metro, per exemple.
Ah, molt bé, sí, sí. Si a tots ens presentéssim amb el que fem en un dia, em sembla que no acabaríem les presentacions, oi? Però gràcies per la seva presència entre nosaltres. No sé si és membre d'alguna... Bona tarda, d'alguna plataforma sobiranista actualment de l'Assemblea Nacional Catalana?
No. Amb el cor sí, però...
Però no pas amb la... Amb, diguéssim, bueno, com, ja com a membre.
I vaig a les convocatòries, això sí.
Sí. També saludem Sixto Cadenes, que és gestor de l'Administració de Justícia i també membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Cadenes, bona tarda, benvingut.
Bona tarda. Bona tarda.
I ara, qui sí que sabem que és membre de l'Assemblea Nacional Catalana és Carles Armengol, però el presentem com a pedagog i com a amic de casa nostra.
Sí, perquè, de fet, de l'Assemblea si pago la quota, però no tinc cap...
No té cap càrrec.
Cap responsabilitat
però...
més.
Però sí és membre.
Però sí, sí. I des del punt de vista que això, quan ja es vota alguna cosa, s'aclareix molt, diu membres de ple dret, i vol dir els que estem al dia de la quota. I sempre em consideren membre de ple dret, per tant, vol dir que el banc no els hi ha retornat el rebut.
El dret va associat al deure de pagar la quota,
sí,
no?
Sí,
quan
sí,
ets
sí,
membre
sí, sí,
d'algun col·lectiu.
És... Allà funciona bastant, sí, sí, bastant rígidament.
Bastant rígidament. Doncs bona tarda, per tots comptats, senyor Armengol. Bé, la investidura de Mariano Rajoy i la formació del nou govern espanyol són una oportunitat, diem-ho en sentit neutre, no? Una oportunitat per al diàleg sobre el procés polític de Catalunya, almenys... No hi ha, diguéssim, des de Madrid, i dit sigui amb respecte, l'excusa del govern en funcions. A partir de diumenge, segurament, hi haurà ja un govern, no sé si es diu de ple dret, un govern en plenes funcions, en operatiu, sí, sí. Legitimat pel Congrés dels Diputats. Primer, quina valoració fan? És notícia d'aquesta mateixa tarda que Rajoy, com ja es preveia, ha acceptat l'encàrrec del rei per sotmetre's a la investidura.
Jo només diré que és el pronòstic que vaig fer aquí, en aquesta taula...
A la nit electoral, el 26 de juny, Del 20 de desembre, ja.
La primera. Vaig dir... El que evidentment, no, el mèrit no és total, perquè em vaig equivocar en el tempo, no? O sigui, jo pensava que no duraria tant. Però vaig dir que... S'ho farà gruar, el PSOE, però acabarà facilitant d'alguna manera la investidura a Rajoy.
No hi havia altra opció, sobretot després de la...
Bueno, però
segona.
Ja dic, això, les primer... això vaig
ja
dir
les
la nit electoral
deia,
de les primeres. Aquí hi havia un altre company que estava més perquè... No, és una oportunitat per l'esquerra i tot això... en fi, ja s'ha vist com ha acabat.
El 20 de desembre sí que encara podia fer alguna cosa a l'esquerra,
sí, però...
el 26 de juny ja no tant.
No, el que certament no m'esperava jo és que s'hagin fet gruar tant i realment en aquest cas sí que he de reconèixer que hi havia una part hi ha una part del Partit Socialista que no està en absolut per la labor i que, per tant, el tema veurem què li passa en el partit, si pot continuar més o menys integrat o es desintegra, perquè realment la tensió... ja sé que moltes vegades som això de la foguerada i després tot passa i tot es va apaivagant, no? Però la tensió d'aquests dies en l'entorn socialista era bastant patent.
Sí.
Només hi ha això, vull dir, quan, no, recordar aquella nit no era per posar-me...
No, però fa bé de dir-ho, i tant que
cas,
sí. Ho recordem, a més, els qui som aquí.
Possiblement és perquè difícilment hi havia una altra opció, més enllà del que ens agradaria a cadascú, del que volguéssim, difícilment era operativa per les circumstàncies múltiples, que seria llarguíssim dir-les totes, però possiblement no hi havia altra sortida, no? És que aquí estem.
Sí, sí.
Jo crec que el diumenge, si aquest és el calendari, bueno, es farà visible que aquest país estarà governat per un gran estadista. És a dir, jo per mi és una mena d'un nou Maquiavel, des del punt de vista de l'elaboració intel·lectual, perquè no diu res i les coses, els seus adversaris es destrossen entre ells, i un gran estadista tipus Churchill, perquè és capaç d'arribar al govern sense haver pactat, sense haver dialogat, sense haver fet res, i a més li surt gratis ser president
del govern. És una abstenció incondicional, efectivament, la que va aprovar diumenge el PSOE.
Suposo que hi ha una agenda amagada d'aquesta abstenció, que no sabem si passarà per als processos judicials que estan solcant aquest país i que afecta els dos, el que governarà i el que s'abstindrà. Però bé, resumint, jo diria que es trobem davant un estadista de talla mundial que passarà en els llibres de la història per governar sense pactar absolutament res.
Potser deixi'm dir que el pacte és... ja en parlarem, d'això i d'allò, no? Una mica aquest és el pacte, ja en parlarem. Sí. Estem oberts a parlar.
O ja m'ho diran.
Senyor Sixto Cadenas, vostè com
jo,
ho veu?
Jo hi era aquella nit també.
També, és veritat, també, sí.
Aquella nit, i jo també aquella nit deia precisament que era lògic que el que governara era el que havia guanyat les eleccions. Uh-huh. I la prova de que l'estratègia del Partit Socialista no li va sortir bé en aquest posicionament que ha tingut davant del Partit Popular, del no és no, i demonitzar una mica a l'adversari en aquest sentit, no li va sortir bé tampoc el 26 de juny. Per tant, malgrat que ell han intentat de buscar qualsevol fórmula per poder accedir al govern, que al final s'ha demostrat que ha sigut un fracàs, no? I és veritat, una altra cosa no se li pot reconèixer al Rajoy, però efectivament, perquè tothom li dava por mort pràcticament i tothom li volia fora, però el diumenge serà el president del govern, no? Amb tota la legitimitat, a més a més. No?
Potser dissabte, perquè si el debat comença demà, potser és dissabte, però bé, és igual, entre demà, entre divendres...
De facto ja ho és, no? Diguéssim. No?
Sí, ho és en funcions.
Bueno, podria passar alguna sorpresa, no? Perquè la disciplina en el Partit Socialista sembla que no està garantida, no?
Però, hauria d'haver-hi molta indisciplina, perquè...
Sí. Però sí, aquí amb poquet
amb bons es fan.
És una broma,
és com un equip de futbol, això.
Sí, l'aritmètica és la que és, amb bons abstencions en una segona votació, tenint en compte que PP i Ciutadans votaran junts que sí, doncs ja surten els números. El que passa és que el PSOE ha establert votació abstenció en bloc, és a dir, per molta indisciplina que hi hagi potser del PSC, ja veurem. Potser hi ha uns quants vots que trenquen. Bé, això sí, és un incís només.
Algú que se'n va al lavabo.
O algú que se'n va al lavabo. Sí.
11 se'n van.
Bueno, seria, 11 seria el número necessari, no, diguéssim, però jo crec que no serà així. O sigui, jo penso que seran molt més i algú, probablement el PSC, serà el que doni una mica la nota discordant, no, en aquest sentit, no? I algun diputat més, que sembla que també sabem... posicionat d'una manera ferma amb aquesta posició de trencar en el que va ser un acord, per ser va ser un acord també legítim i democràtic del Partit Socialista que tothom devia de respectar, perquè són les regles de joc que ells mateixos tenen precisament per funcionar democràticament.
Els 300 membres del Comitè Federal, que no, però no són tots
no
els militants.
A mi no em sembla un
comportament...
I després, perquè he apuntat aquí... Muy hábilment, perquè avui la senyora Munté ha dit també, ha parlat una mica de que això servirà per tapar alguns assumptes relacionats amb la corrupció, tant del PP com del Partit Socialista, no? Home, si es fixen una mica, penso que precisament els assumptes que estan judicialitzats en aquests moments són precisament els dos assumptes que més preocupen tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que són los ERES i el cas Gürtel, no? Però, home, que a Catalunya precisament no podem donar lliçons de com estem tractant els temes judicials relacionats amb trames i polítiques i de corrupció, no? Perquè l'assumpte de Pujol o del Palau de la Música, pues, estan allà que sembla que no acabaran mai, no?
Això, si estan sembla que és...
Jugar amb aquestes...
Que el Pisuerga passa per Valladolid i aprofites
No, és que és Munté la que ha jugat això sense adonar-se que el problema el tenen ells també.
Ha fet una valoració política de la investidura en aquesta clau, en aquest cas.
Que del que jo puc agradar-me és que efectivament ja hi haurà un govern, evidentment, i que per fi les institucions podran funcionar amb una normalitat que fins ara no tenien, no? I que aquestes institucions, precisament, que són les responsables de que aquests assumptes tiren endavant i que al final se resolguin, és que la mesura que es tingui que resoldre, no? Vull dir que, i ja està, i deixem que les institucions funcionen i no entren en barallar aquí assumptes de corrupció amb les decisions polítiques de si hi ha un govern o un altre.
En el tema de Catalunya, segur que en aquesta taula poden sortir discussions, no sé si bizantines o d'aquestes que s'allarguen, sí, i s'eternitzen, que segurament poden ser discussions molt semblants a les d'una possible taula de diàleg entre el govern català i el govern espanyol. Catalunya està demanant un referèndum acordat o no, el govern espanyol està actuant judicialment contra mesures que considera inconstitucionals.
Jo agraeixo als oients de Ràdio Estel doncs, que siguin tan angelicals, i jo crec que això és bo per tots.
Amb les respostes, vol dir vostè.
Exacte. Sí. Ara, realment, no, ho dic perquè s'ha de ser molt bona fe, i ho dic amb tota l'estima, però s'ha de tenir molt bona fe per pensar que ara és un moment en què es puguin plantejar reformes perquè Catalunya tingui més autogovern o perquè tingui concert econòmic. Jo crec que si ara possiblement és un dels pitjors moments, almenys inicialment, perquè part de tota aquesta dificultat en el procés de creació de govern ha estat Catalunya i la posició de Catalunya. I com en el senyor Sánchez del Partit Socialista se li deia, bueno, és que si et voten, diu, encara que tu no donguis res a Catalunya, però si et vota algú d'Esquerra Republicana, algú de Convergència, bueno, això és el final, no? És l'hecatombe. Per tant, jo crec que oportunitat o moment, aviam, oportunitat en teoria sempre, bueno, hi ha un nou govern i bueno, doncs, sí, vos pots dir, bueno, i a més el president Puigdemont ho va dir, quan investeixin president del govern, doncs demanaré parlar amb ell. Ara, jo crec que en els moments en què està Catalunya, l'únic que és plantejable és la negociació d'un referèndum acordat. L'únic que és plantejable, i després d'això, o si no és això, doncs ja hauran de ser els termes de la separació, quan més amistosa millor, evidentment. Mm-hmm.
Senyor López Camps, sí, i després senyor Canelles, sobre el diàleg amb Catalunya, termes del diàleg amb Catalunya.
Una nota culta, avui que han presentat lo dels accents diacrítics.
Sí, efectivament, les normes de l'Institut d'Estudis Catalans.
Seria que tempus fugit, primer expressió llatina, que traduït a el que podria ser ara seria tot el peix està subestat o l'arròs s'ha passat. Què vol dir això? Que no hi ha espai per fer piruetes. És a dir, o es fa un referèndum o aquí marxem. O sigui, aquí no hi ha alternativa. O gent que dirà ni referèndum ni marxem i ja ens quedem, ens sembla molt bé. Però en qualsevol cas, la gent de Catalunya ha de poder decidir si quedar-se o marxar. Personalment estic per marxar, però no cal fer més voltes ni concerts, mm-hmm, perquè quan hi havia l'oportunitat de fer-ho, no es va fer, no es va entrar a la negociació. Per tant, ara això s'ha tancat i l'espai que queda és dir, bueno, de quina manera es pot fer un referèndum? I està acordat, com deia molt bé el Carles. Si no hi ha aquest acord, bé, segurament hi haurà les persones que estan pensant un plan B força sòlid i consistent, doncs hi anirem cap a aquest plan B, i així és de senzill.
Bé, hi ha alguns corrents, també a Catalunya. Demà es presenta, per exemple, un moviment polític liderat per Antoni Fernández Teixidó, que vol recuperar aquell catalanisme que acceptaria un cert retorn enrere per negociar. No sé si algú de vostès o el senyor Cadenes creu que es podria acceptar des del catalanisme actual molt posicionat majoritàriament, podem dir-ho, a favor del dret a decidir i en molts casos de la independència, podria acceptar aquest retorn. No sé, jo
no,
crec que aquest tema...
Acceptar el dret a decidir seria fantàstic, que en donguin el dret a decidir, o que el donguin el dret, que això seria l'exercici del referèndum,
no, però... És que el dret a decidir no
existeix. O que el reconeguin, més que el donguin.
És que no existeix. El dret a decidir no existeix. És un debat que podem revoltar si ja està...
Doncs ja està el d'autodeterminació.
No existeix, no existeix.
El dret d'autodeterminació sí que existeix.
Però jo, sincerament, jo crec que...
Sí, de fet, és abans es deia més
eufemismes, dret d'autodeterminació.
Clar, bueno, sí, però
reconeixer...
Catalunya tampoc té aquest dret.
Bueno, no, clar, és que...
I això l'han dit totes les institucions internacionals.
No el té reconegut en aquests moments.
És que, clar, vull dir...
Sí, però això és igual.
Que tenim el que tenim, el que volem, però no ho tenim. I ja està, és una qüestió que és una realitat, no? Una qüestió que és legítim, jo no discuteixo això, de que algú tingui aspiracions en aquest sentit, però la realitat s'imposa. Vull dir, i és impossible, no? És impossible. No, aquest referèndum pactat que s'està tractant ara És tornar una altra vegada enrere, que també s'hauria d'explicar, no? Perquè no entenc molt bé quan ja s'havia fet un referèndum, que ja s'havia reconegut que aquest referèndum ja s'havia fet.
Quin, no? Quin referèndum?
El del 9-N, no?
9-N no era un referèndum.
Ah, ara ja no era un referèndum.
No, bueno, ara... No, perdona. No, és que si no confonem. No, que estic d'acord. Abans era un referèndum.
No m'interprete malament. Vull dir, no, però escolta, el senyor Homs va dir que ja va ser precisament aquest referèndum.
No va ser.
Jo crec que ho va dir, eh? Vull dir que...
En tot cas, va ser un mecanisme alternatiu de participació perquè no s'havia permès el referèndum.
No, sí, però... No vull entrar en aquest debat perquè penso que ja està esgotat, no? Vull dir, el fet és que s'està plantejant ara és un referèndum pactat. I jo crec que ja s'ha dit suficientment clar que és impossible un referèndum pactat.
Sí.
I el referèndum, a més, si anem una mica més enllà, jo, sincerament, no veig que sigui la solució de cap problema, sincerament. És més, la demostració de que els referèndums tenen també... que poden tenir complicacions i que en comptes de resoldre problemes resulta que crea uns altres, les tenim amb el Brexit, la tenim amb el que va passar amb Colòmbia, la tenim en el que va passar en Hongria. Vull dir que el mecanisme de referèndum tampoc és la panacea de la solució de cap problema.
No,
per tant,
no.
Jo
és
crec
un
que
instrument
sí que...
democràtic, en tot cas.
Sí, sí. Però té unes connotacions concretes. No serveix per qualsevol cosa, tampoc. Mm. Vull dir, el que no pot ser és que nosaltres no tenim una democràcia assembleària. Tenim una democràcia representativa i, per tant, hi tenim unes regles de joc i, per tant, aquestes regles de joc s'han de respectar.
El referèndum està a la Constitució. Per tant, els que van dissenyar la Constitució van entendre...
Però el referèndum no està perquè vostè decideixi si vol marxar o vol quedar-se.
Com instrument, és un instrument de consulta davant d'un fet que es considera important que la gent opini.
Correcte.
I aquí el tema, la discussió de fons, és que se'ns reconegui als catalans el dret de poder decidir on volem estar, i punto. No hi ha cap altra discussió.
Ja, però és que...
Hi ha una gent que nega aquesta... Sí.
Aquest és el tema. Aquí el punt fonamental de la discrepància és aquest.
No, perquè vostè el que... Per què el poble català? I per què no el poble espanyol? Per què neguen al poble espanyol la possibilitat de decidir qual és el seu futur? Que ho va decidir precisament el 78, qual era el seu futur. És que en el 78 el poble espanyol, inclosos també els catalans com els espanyols que són, van decidir ja el seu futur en aquest moment. Escolta, i van entrar precisament en una senda democràtica moderna i homologable.
Sí,
per tant,
però...
home, ja tenim aquest instrument. Ara, per què Catalunya sol? Per què no Astúries?
O per què
no Lleida? O per què no Tarragona respecte... És una dinàmica que...
Permets un petit exemple que l'altre dia li estava dient jo al meu sogre. Escolta, en aquest país, el 2010... les coses van canviar. Teníem un estatut que ens l'havíem cregut i que vam fer aquest exercici que tu estaves reclamant. I venen el Constitucional i
perquè el Tribunal Constitucional també ho van pactar que tenia que ser així. I és un instrument més de les institucions que nosaltres ens hem donat.
No.
Llavors, com que el Tribunal Constitucional no em dona la raó...
Perdoni, que acabi el senyor López Camps, sí.
No. Aleshores, el Tribunal Constitucional passa el ribot al que havia decidit el Parlament espanyol, el Parlament català, i havien referendat els catalans, i aleshores, a partir d'aquí, una quantitat de catalans ens donem compte de que això s'ha acabat el bròquil i que no es podia seguir per aquesta via, perquè ens negaven constantment la nostra capacitat d'autodeterminar-lo.
No és cert. El Tribunal Constitucional no fa res més que adaptar legalment una qüestió que es pot decidir.
Bueno, el Tribunal...
Però dintre del marc legal.
El Tribunal Constitucional...
I no va fer res més.
Serà tot el legal que vulguis.
S'ha instal·lat aquesta idea. No va, no,
però és il·legítim.
Tot està aprovat.
I actua de manera il·legítima.
I en comptes d'això, estem respectant el nostre estatut.
Perdona, articles de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia que eren igual dels catalans no són recorreguts, els catalans sí. M'explicaràs per què?
Perquè prevarica el Tribunal Constitucional. És una institució il·legítima amb una... que...
Bueno, és de restar legitimitat, perquè
sí.
No m'agrada, doncs està
molt bé. Exacte. No, la legitimitat...
Per què no és legítim? Per què no és legítim el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional no és legítim...
Per què?
Per actuar, o sigui, per sobre de les decisions referendades.
Què diu això? On diu això?
I el 78 es va aprovar una Constitució, com als anys 50 en Franco va guanyar un referèndum, per tant, és a dir...
Home, no me'n faci comparacions. Sisplau.
No, per tant, no és...
Mira, fixi vostè.
Per tant, és canviar.
El referèndum també va fer Franco, vull dir.
Sí, per això. Llavors... Sí, clar. No sé. Per tant... Per tant, és perfectament legítim que ens proposem un referèndum per decidir això. Amb l'únic, per no estar en contra de tot el que diu el senyor Sixto, sí que estic d'acord amb una de les coses que plantejàveu, que en cert sentit és una marxa enrere. I no vull entrar en si el del 9 de novembre, no vull entrar en això, però sí que ho és, perquè en el primer full de ruta de Junts pel Sí, que vam votar, els que vam donar el suport a aquesta candidatura, doncs no hi era. I ara ha aparegut. I en aquest sentit, jo no sóc un gran...
És com una concessió, diguéssim.
Exacte. Jo no sóc un gran entusiasta, però si és una concessió i és una concessió al diàleg, pues, ja m'hi avinc. Però és en aquests termes, estrictament, perquè aquest moment ja va passar. Van haver-hi tres parlamentaris catalans que van anar a Madrid a demanar l'autorització per fer aquest referèndum.
No, recordo que va haver-hi més diputats també catalans que estaven a Madrid, no?, que van votar en contra de tot això. Perquè vull dir que a vegades la representació
sí,
de Catalunya...
Però el Parlament de Catalunya, també el Parlament de Catalunya, la majoria per el referèndum és majoria absoluta i més que absoluta, però referèndum.
A favor del referèndum, a favor del referèndum. Independència.
Per
sí.
Tant, jo ho veig molt clar, i bueno, hi ha coses doncs, que potser en aquest moment no són legals, però ja ho seran, és a dir, la realitat canvia, i hi ha drets que són naturals, sí. I una nació té el dret a autodeterminar-se.
En tot cas, avui en el Mirador de l'Actualitat, amb un tema molt important sobre el futur de Catalunya, ens acompanyen Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos, Sixto Cadenes, gestor de l'Administració de Justícia, i Carles Armengol, pedagog, parlant del diàleg amb Catalunya. A partir de dels plantejaments que vostès han comentat, en alguns casos molt discrepants, sobretot entre el senyor Sixto Cadenes i els altres dos, de quina manera es pot articular una taula de diàleg? Per exemple, un bon gest seria que el govern espanyol acceptés crear algun tipus de comissió per estudiar el procés català, per exemple.
Jo sincerament, no és per posar tirar llenya al
foc. No farem broma amb això de les comissions.
No, però en aquests moments, és a dir, quan a Espanya ha tornat a aparèixer el delicte d'opinió, jo crec que no hi ha cap porta pel diàleg.
Per què creu que ha aparegut el delicte d'opinió? En quin sentit ho diu?
A on està aquest delicte?
Sí, uns senyors dels tribunals han donat una notificació a la senyora Forcadell.
Avui mateix.
Això és un delicte d'opinió, diu vostè.
Per aprovar les conclusions d'una comissió d'estudi.
No.
Per
deixar
a tractar amb un ple...
No s'enganyin, que no s'enganyin. No, està encausada per desobeir una resolució judicial com estarien qualsevol ciutadà si fessin el mateix.
Exacte.
I no té res a veure...
Una resolució judicial d'un delicte d'opinió.
No,
aprovar...
No existeix el delicte d'opinió, home, que no existeix.
Ah, no, doncs per això és il·legítim els tribunals que no existint encausen per delictes d'opinió. Com és aprovar les comissions, aprovar les conclusions d'una comissió d'estudi.
Però, perdoni,
no
que és
cal ser jurista.
Anem a veure.
Cal tenir...
No, cal tenir
un dit de front.
Precisament no cal ser jurista per saber que va fer una cosa que li estava prohibida. I això qualsevol ciutadà ho entén perfectament. Jo no puc fer coses que estan prohibides, perquè puc, precisament, una circumstància com la que té la Forcadell.
Ara el senyor López Camps demana la paraula.
De nou el delicte d'opinió.
No és per el fons del fet.
Aquí hi ha una altra discrepància, delicte d'opinió o desobediència.
Desobediència, per opinar el que no es pot opinar.
En qualsevol cas, si per part de l'altra part, hi hagués alguna voluntat de tendir ponts, aquestes coses no es farien. Es crearien condicions de pacificar les relacions, de crear bon rotllo, de crear un ambient que propicies el diàleg. Clar, el que no pots fer és enviar la brigada Brunete allà.
Però tu has de... Tu eres l'interessat en crear ponts? Estem d'acord? Sí, jo ja estic d'acord. Llavors, el que tu no pots fer és actuar com va fer la Forcadell. Perquè això provoca que les institucions no són...
A veure, escolta, una comissió del Parlament...
Comissió d'estudi.
Que estudia l'estudi.
Escolta, que me da igual, que és una qüestió que estava prohibida. No, home, clar.
I el Parlament és inviolable, per tant, aquí els tribunals...
Com que és inviolable? Què vol dir?
Els tribunals són polítics, ara, els tribunals espanyols.
Però què diu vostè? Bé, vull dir, la seva opinió està molt bé, però... una mica rigorós, no? Vull dir, parlar d'això és tirat... Mire, no, el Parlament, què vol dir que és inviolable? Que podem fer el que li doni la gana? No és veritat.
L'exercici de les seves funcions.
No és veritat, en democràcia això no existeix.
En l'exercici de les seves funcions.
No, no existeix.
Clar que no. No poden fer el que li doni la gana. No, han de fer el que
no he dit això,
que poden fer.
Exercici de les seves funcions. Parlamentar, estudiar... Ah, els hi ha de dir algú què poden estudiar i què no. Perdoni,
això, clar que sí,
evidentment
clar
que estem en delicte d'opinió.
Sí.
I tant.
Que no, home, que no existeix el delicte d'opinió. No. Escolti, que no.
Pues per, això manera... per això són il·legítims els tribunals que l'invoquen.
De tota manera, senyor Armengol, també és cert que el Parlament...
La Forcadell està encausada exclusivament per un desobeir als tribunals. No, home, això, democràcia, és molt inacceptable.
No. A veure, no, també cal tenir present que Espanya és un dels pocs països que té tribunal constitucional.
Que més... No és veritat, no. No, Alemanya té tribunal constitucional.
Estats Units? Sí. Estats Units té tribunal
constitucional? Hi ha països que no.
T'estic dient que...
O tenen altres denominacions, Cort Suprema o altres.
Té tribunals constitucionals i ja m'agradaria a mi que tinguessin tothom el respecte que es tenen aquests països que tenen tribunal constitucional, que no tenim aquí en aquest país.
Se l'han de guanyar.
Però aquí el tribunal constitucional, la impressió que té una part de la ciutadania és que està arribant i està actuant allà on el poder polític no actua. Home, i a vegades dona la impressió que alguns dirigents polítics tenen línia directa amb el Tribunal Constitucional perquè anuncien l'esperit de sentències abans que siguin dictades. Aleshores, fa sospitar que aquest Tribunal Constitucional, admetent que sigui bo que el país tingui un Tribunal Constitucional, no és independent dels designis de les forces governamentals.
Mira, el que li accepto a vostè és la sensació, i té vostè raó. És a dir, l'administració de justícia i els tribunals, com algunes institucions, com algunes altres institucions, és veritat que tenen ara mismo una situació de credibilitat que està...
Baixa, en general, no només amb el tema del procés català.
És veritat que és que la situació de tensió, que tampoc estem acostumats, és a dir, mai hem tingut un govern pràcticament un any en funcions. Vull dir, la situació que es va crear també, demostra que la Constitució a vegades s'adapta a noves situacions. I això és bo, perquè la Constitució precisament és una eina extraordinària, precisament perquè pot modificar-se i adaptar-se als nous temps, sense trencar res. Fixi vostè, sense trencar res. Per tant, jo li accepto que efectivament els tribunals... Però de passar de dir això a dir que és il·legítim tot, ja no. Aquesta és la part que jo no puc acceptar.
Tot no, el Constitucional, perquè entre altres coses no compleixen ni la seva llei.
No, el Constitucional tampoc. Fixi vostè que, a més, en el Constitucional...
No compleixen ni la seva llei.
Hi ha una magistrada que és catalana, també, i, a més, nomenada precisament per partits catalans.
Però si jo no tinc cap problema amb la nacionalitat de les persones.
Hi ha unanimitat en moltes resolucions del Tribunal Constitucional. Això no em digui vostè que...
Quan dic que són il·legítims no és perquè siguin espanyols, que jo aprecio molts espanyols. Quan dic que són il·legítims no és perquè siguin espanyols, i en espanyols que catalans o el que sigui, entre altres coses...
Són espanyols, és evident.
Entre altres coses, incompleixen la seva llei. És a dir, la del Tribunal Constitucional. O sigui, és un organisme que ha arribat a unes cotes de descrèdit generals. Ho té...
No li negaré això. És veritat
molt difícil de defensar-los.
I moltes institucions que, efectivament, tenen un nivell baix d'apreciació de la seva vàlua, és evident.
Bé, en tot cas, avui Mariano Rajoy ha dit que haurà de parlar i dialogar molt, segur que es refereix a tots els fronts que tindrà oberts a nivell parlamentari amb el govern constituït, si, com sembla previsible, això es produeix ja dissabte o entre dissabte i dilluns. Però bé, a Catalunya és un tema important i avui alguns dirigents polítics del Parlament espanyol han revelat que amb el rei han parlat del tema de Catalunya i que el mateix monarca s'ha mostrat preocupat. Això vol dir que s'haurà de parlar, sigui amb referèndum o sigui d'una altra manera.
Però això l'anterior ronda ja ho va dir.
No sé, sí.
Algú
va comentar, potser Xavier Domènech va ser l'altra vegada.
És veritat, és un estigament de Catalunya, del secessionisme de Catalunya, perquè, en fi...
En tot cas, el rei, suposem que és neutre, això.
És evident que és un problema per a Espanya molt de primer nivell.
És una anècdota, no sé.
Sí. Veurem com es trasllada això.
Jo no li dono cap... Això que diu el... Jo penso que
aquestes... Ens queda un minutet, disculpi, senyor López Camps.
Aquestes declaracions del Rajoy de que ha de dialogar i posar-ho molt a l'extrem, home, ho té molt fàcil, perquè només amenaçant de que potser es pensi de convocar unes noves, anticipar les eleccions, mig hemicicle ja comença a tremolar. Per tant... Bé. Això no dona peu a dialogar massa.
I almenys no serien per Nadal, serien a la primavera o l'estiu que ve. Ho deixarem aquí, moltes gràcies. Bé, si una taula de diàleg oficial comença així amb aquestes discussions, cívicament, benvinguda sigui, no? Almenys ja veurem com evoluciona. Gràcies, Carles Armengol, Sixto Cadenes i Jordi López Camps. Bona nit, fins una propera ocasió. Esperarem la formació del govern espanyol. Adéu-siau, bona nit. Acabem, com sempre, recordant el resultat de l'enquesta. La tendència sembla... Hi ha hagut una miqueta més de vot ara en els últims minuts a favor de la primera opció, la negociació d'un referèndum acordat. 40%, 55% encara reformes perquè Catalunya tingui més autogovern i concert econòmic. Deia Carles Armengol, una mica angelical aquesta opció, però bé, amb bona fe, segur... Sí. I la tercera opció, no hi ha res per dialogar després d'aquests anys, 5%. Aquí ho deixem i us anunciem la pregunta que formulem per demà, que és sobre memòria històrica i sobre la necessitat de purificar i de reparar els crims del franquisme després de l'última aprovació al Parlament de l'anul·lació dels judicis sumaríssims i les execucions franquistes i de la polèmica exposició de l'Ajuntament de Barcelona sobre el franquisme. D'això preguntarem a partir d'aquí uns minuts a radioestal.cat i podreu opinar fins demà a l'hora del mirador de l'actualitat. Arribem al moment de recapitular l'actualitat del dia quan arribem a les 8.